Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la una, us informa Pau Massip. La negociació de les esmenes a la llei d'amnistia continua centrant el debat polític tant a Catalunya com a Madrid. El govern de la Generalitat diu que la llei d'amnistia que es votarà avui és robusta i permet posar solució a la majoria de causes judicials que els independentistes tenen obertes en fets relacionats amb l'1 d'octubre i tot el procés. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, admet que la llei no és perfecta i que casos com els de terrorisme podrien quedar més blindats, però considera que és imprescindible aprovar-la avui.
Cap llei pot tapar absolutament totes les interpretacions polítiques que vulguin fer alguns jutges. Una llei d'amnistia perfecta no pot existir en un conflicte polític obert. I la llei d'amnistia que es vota aquesta tarda, certament, no és perfecta, però sí que permet tancar centenars de causes obertes.
Des d'Esquerra Republicana ja han dit aquest matí que sí, que hi votaran a favor, malgrat que el PSOE no està disposat a retirar el terme terrorisme de la norma, com demanen els independentistes. En canvi, Junts podria acabar-hi votant en contra per aquest fet, tal com ha decidit l'executiva que s'ha reunit aquest matí d'urgència. I encara al govern una notícia d'última hora, i és que l'executiu català ha aprovat prohibir l'ús dels mòbils a la primària i restringir-lo a la secundària. Una informació que us ampliarem a l'Estel migdia. I des d'Unió de Pagesos anuncien talls a les autopistes catalanes pel proper 13 de febrer. També es manifestaran al Port de Tarragona per denunciar les importacions de productes que fan competència deslleial, diuen els agricultors catalans. Amb aquestes protestes, el sindicat exigeix mesures per solucionar la greu situació que pateixen els pagesos catalans. La situació també s'ha vist agreujada per l'increment de costos desmesurats i la pèrdua de producció per la sequera. Unió de Pagesos també preveu protestes a les comarques de Girona, accions que es concretaran a l'assemblea que s'ha de celebrar aquest vespre a Fondarella, al Pla d'Urgell, on estan citats diversos sindicats i entitats agrícoles. I l'empresa Olis Bargalló ha denunciat que li han robat uns 10.000 litres d'oli d'oliva del seu magatzem. La companyia denuncia que els fets van passar dilluns a la nit i que els lladres s'haurien emportat productes per valor de 70.000 euros. Els lladres van anul·lar el sistema d'alarmes del magatzem i es van emportar diversos palets, així com la caixa forta de l'establiment. Entre els productes que van robar hi ha garrafes d'oli d'oliva verge extra de 5 i 2 litres, garrafes d'oli d'oliva gustós, garrafes amb oli suau i ampolles de diverses varietats. L'empresa avisa que ara els lladres podrien intentar col·locar el producte venent-lo en mercats ambulants o directament a bars i restaurants. Olis Bargalló ja va patir un robatori el passat mes d'abril, però en aquell cas només es van emportar els diners. I tornant a Madrid, avui ha arrencat una nova reunió de la Comissió Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola. S'allargarà fins demà i serà la darrera trobada abans de l'assemblea plenària que es farà entre el 4 i el 8 de març i que servirà per renovar els càrrecs. En la Comissió Permanent que es farà avui i demà a la capital espanyola, els bisbes estudiaran el Pla de Reparació Integral de víctimes d'abusos sexuals en l'àmbit eclesial que presentarà el Servei de Coordinació i Assessorament de les Oficines per a la Protecció de Menors. També es repassarà el darrer informe actualitzat del servei anomenat Paradar Luz. Tot i que la Conferència Episcopal no ho diu oficialment, l'aplicació de la declaració Fiducia Supplicans, que avala les benediccions a parelles homosexuals i divorciats, també serà present en els debats d'aquesta comissió. I ara els esports amb Pol Corredoira.
Es confirmen els rumors. Ivan Rakitic marxa del Sevilla per jugar a la Lliga Saudita. Marxa després de 323 partits amb el club sevillà i d'aquí a mitja hora, a dos quarts de dues, en aquest cas, el club li retrà un homenatge al seu estadi. L'ex-laurana té 35 anys, encara al tram final de la seva carrera esportiva a l'Al-Shabab. I ja coneixem els horaris de la jornada 26 del campionat de Lliga, que es disputa d'aquí a un mes aproximadament. Barça i Getafe juguen a Montjuïc dissabte 24 de febrer a un quart de 5 de la tarda. El Girona encara la jornada dilluns en el partit intrasemanal contra el Rayo a Montilivi a les 9 de la nit. El seu màxim rival pel títol ara mateix és el Real Madrid, que recordem amb un partit menys, però està en aquest cas una posició per sota i un punt per sota, jugat diumenge 25 de febrer a les 9 de la nit, en aquest cas contra el Sevilla. A segona divisió, la Lliga Hypermotion, l'Espanyol visita Ipurua per enfrontar-se a l'Eibar dissabte 24 de febrer a dos quarts de set del vespre i l'Andorra juga al camp del Llevant el mateix dia a les 9 de la nit.
Moltes gràcies, Pol. Doncs tornem amb més notícies a partir de les 2 a l'Estel Migdia amb Xavi Toscano i us deixem amb l'última hora de la caravana de Joan Trias.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada 3 persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Outfit Check amb Inés Farrés.
Gairebé són 7 els minuts que passen de la una del migdia. Inés Farrés, dissenyadora de moda i de moda.
Des de Plaça Trilla.
Ara, des de Plaça Trilla del barri de Gràcia, Vila de Gràcia.
Aquí estem. Bona tarda. Què tal?
Els estudis de Ràdio Estel.
Comencem temàtica cinema, per fi, que teníem ganes aquí de tocar temes.
Que és que ja tenim nominacions.
Sí. I és que crec que van sortir dimarts a la tarda.
Sí.
I havia estat jo dimarts al migdia, llavors es va quedar allà el tema.
Correcte.
Llavors és un moment...
Què, com les has viscut tu?
Hi ha pel·lis que em queden per veure, ja, encara, sí? Llavors estem una mica que no podem jutjar 100%. Però jo trobo a faltar, soc del team, trobo a faltar Margot Robbie a les nominacions.
Sobretot estic molt d'acord, eh?
Com vam parlar, ja després que s'ho emporti o no... És una... Sí, també, la Greta. Sobretot perquè al final és el que deia, no?, que han aconseguit que passi el que defensa la peli, que és que ella acaba anteposant-se a ella. Bueno,
és absurd.
Jo és que sí, jo l'esperava. Sobretot pel que dèiem, que el modelito de nominada a un Òscar seria sempre més espectacular que el de convidada sin más.
Sí, eh?
Clar, jo penso que sí. Jo espero que igualment faci el seu toque i almenys s'endugui el protagonisme. No m'ho nominat, però aquí estoy com mi modelito.
Ara.
Però sí que m'ha fet pena, perquè després que s'ho emporti o no és un altre tema, però
almenys
nominada... Bueno, no sé.
Mira, a mi me'n queden 3 per veure, ara que deies. No les he vist totes. Jo vull mirar Yo Capitano, que parla de la situació dels migrants que van cap a Itàlia, i ha de ser molt xula. Zona d'interès, que és la que...
Els nazis...
Exacte, es podria disputar el premi amb Sociedad de la Nieve.
Heavy l'argument, eh? És típic. No, sí, jo no la coneixia, me la va dir la meva germana i després... Ostres, és que...
Bèstia, bèstia.
Sí.
I Pobres criatures.
Que es va estrenar aquest divendres passat.
Sí.
Està allà, de moment. L'he vist al metro, 4 cartells.
Ah, exacte.
Que, a veure què tal. Doncs avui portem, Barriendo para casa, les nominacions que més ens importen en aquesta secció, que és les que competiran a l'Òscar pel millor disseny de vestuari. Que llavors les nominades, ara em sento com a la gala, les nominades són...
Si us plau.
Barbie, Assassinos de la Luna, Napoleón, Oppenheimer i Pobres criatures.
Val. Això pel que fa a vestuari, eh?
Això és pel que fa a vestuari. Llavors avui les parlarem una miqueta perquè si no les heu vist, doncs sapigueu una mica de què va el vestuari i com el que hi ha darrere. Si les heu vist, doncs mira, que us ajudi a fer la quiniela i jutjar una mica la feina que hi ha darrere de cada pel·lícula. I, si no, pues mira, informació que us en porteu així d'anecdòtica.
Mira, així, de primeres, eh? La primera pregunta que em ve al cap. Perquè més o menys, Salvable, Pobres criatures, que encara no l'he vist, però jo crec que va per aquí una mica. No, inclús Barbie també. Totes tenen una mica un vestuari d'època.
Sí.
No?
Sí.
El vestuari d'època...
O sigui, totes tenen un vestuari que recrea.
Exacte.
Ja sigui un moment històric, un personatge real, o, pues, com en el cas de la Barbie, imitar els estilismes de la Nina de tota la vida, vamos.
Per tant, el vestuari de d'època o que fa el personatge, com ara ens explicaves, és el que sol agradar a Hollywood?
Sí, és el que s'intenta nominar. O sigui, pocs cops es nomina vestuari costumista, diguem.
Val.
Perquè al final pues, no sé si s'entén que és més fàcil o que no s'ha dissenyat tant de zero o que la feina que hi ha darrere d'investigació, de recreació, clar, no és la mateixa.
Clar.
Llavors no acostumen a nominar-se pel·lícules això de vestuari com més costumista. O sigui, difícilment veurem nominat una pel·lícula de Woody Allen si no és d'aquestes com una mica...
Ho ha estat alguna, eh?
Ho ha estat alguna, perquè vam dir això, que Sonia Grande...
No, Matchpoint jo diria que va estar nominada.
Ui, doncs Matchpoint justament era de les costumistes. No posaria la mà al foc, o sigui que no... No me la donaré
no recordo bé, per tant no ho vull dir.
Però sí que és veritat que és un caire que s'acostuma a tenir molt en compte és això, que sigui una mica o històric o recreació, més que res perquè són les que més feina tenen darrere i llavors... més diu com del dissenyador que el porta.
Abans de parlar d'aquestes pel·lícules, vestuari, és una categoria que sempre ha estat als Oscars?
No, és una categoria que va trigar una mica en aparèixer, perquè si els primers Oscars es celebraven el 1929, el premi a millor disseny de vestuari no va aparèixer fins al 1949, o sigui, 20 anys més tard. I, de fet, el primer cop no hi havia un sol premi, sinó que donaven dos, perquè al principi es separaven dues categories, per a pel·lícules en color i en blanc i negre.
Ah, boníssima, aquesta.
I llavors donaven dos, i no va ser fins al 1967, que ja es van fusionar les dues categories. No sé si van l'any en relació a que ja no hi havia gaires pel·lícules en blanc i negre, suposo que deu ser per allà, que ja es va fusionar en una sola.
Val.
Llavors, com a dada així anecdòtica, però ja sí que tenim la categoria des de llavors, i molt renyido aquest any està aquí el tema.
Sí,
que... Us comento.
Vinga,
comencem
va.
Per Barbie.
Sisplau.
Comencem per Barbie, que és el disseny a càrrec de la dissenyadora Jacqueline Durant, de la que ja vam parlar en el programa sobre Disney, perquè havia fet el vestuari de La Bella i la Bèstia.
Sí, senyora.
I havia allò de treballar el vestit aquell groc tan xulo.
Quina bèstia, allò.
I, de fet, té dos Oscars ja per Anna Karenina i Mujercitas.
Quines pel·liculasses.
On ja va treballar amb Greta Gerwig, la dissenyadora... Ui, la dissenyadora. La directora de Barbie. Llavors, per la pel·lícula, com dèiem, no? Pues, òbviament la inspiració era la roba de la pròpia Nina, perquè jugava amb la Barbie i jugava a vestir-la. Llavors, la referència a la història de la pròpia Nina estan molt presents en aquesta recreació del vestuari i de molts estilismes en concret. Com, per exemple, la primera escena de la pel·lícula, que surt la Barbie allà amb XXL, amb el banyador blanc i negre, que representa la primera Barbie que va existir, o els modelitos de look patinadora, que és molt semblant a l'original que es va fer amb la Nina.
Bastant fidel.
Sí, el tema de colors, estètica... Clar, sí que és veritat que no hi havia un Ken patinador, però es van agafar de la Barbie patinadora i li van donar com un gir per fer-li a ell també el complement. Llavors, clar, és per això que la majoria de conjunts es van crear des de zero i en molts casos fins i tot es va crear les pròpies teles.
Compte.
Com perquè s'assemblés una mica més. Perquè, clar, el color més obvi de Barbie és el rosa, el mític rosa Barbie, que no sé si està registrat així, però poc li quedaria. Perquè tu t'entens amb la gent.
Segurament.
Rosa Barbie. Vale, ja saps quin és.
El que sé és que els colors em sembla que tenen un termini d'anys.
Com de tenir-ho registrat?
Sí. Penso que el vermell Coca-Cola... Poc li queda Coca-Cola.
Bueno, és que també hi havia el vermell Valentino.
Imagina't.
O sigui, potser un matís allà de to i ja canvia el nom. Doncs el color més obvi, com dèiem, era aquest rosa, però per la pel·lícula, la dissenyadora Jacqueline Durant va explicar que va partir d'una gamma cromàtica de 15 tons, que juguen com una mica amb el concepte de Costa Blava als anys 60, així amb tons pastel, una mica com aquesta atmosfera. Però no tot va estar fet com des de zero, sinó que també hi van participar marques com Chanel, Adidas...
No
o les espanyoles Mango i Castanyer,
Ep,
que també tenen
broma.
Allà la seva petita aparició. Llavors, en el cas de les peces de Chanel, que és com una mica el més espectacular, la marca va treballar per produir en exclusiva alguns conjunts que estaven inspirats en creacions com populars de la firma, com per exemple el trajecito de tweed de faldilla i jaqueta que porta la Barbie amb el barret a conjunt. I després també han cedit complements històrics que, per exemple, que ja havien funcionat en el seu moment i que els han donat a la pel·lícula per, o sigui, com una mica préstec, que, per exemple, un bolso com encoixinat rosa que té forma de cor amb el logotip de Chanel.
Sí.
Doncs és un bols original de 1995, que, clar, actualment s'ha revaloritzat i ja ronda els 40.000 euros.
Un bolso, eh?
Un bolso.
Sí. Jo, això...
I després d'aquell programa de les subhastes, que vam veure tot el que es movia aquí...
En fi.
Mentre hi hagi gent disposada a pagar-ho, doncs, i que ho tingui, vamos. I llavors, com a anècdota, els talons es van fer a mida per la Margot Robbie perquè així s'adaptessin perfectament al seu peu i es pogués recrear la curvatura del peu de la Nina.
Oh, boníssim.
Saps l'escena aquella... Bueno, l'has vist, oi?
Sí.
Quan el peu de la Barbie es fica la sabata amb la corbeta,
sí.
Doncs la sabata està feta a mida per la Margot Robbie.
Boníssim. Boníssim. Per cert, que abans deies em fa molta paneta que Margot Robbie no estigui nominada i Greta Gerwig tampoc, diguem-ho de pas. Però és que l'altre dia parlant amb Víctor Rodrigo, que és qui ens porta la secció de cinema en aquest programa, em va explicar, jo no ho coneixia això, que la història parteix de la idea de Margot Robbie.
Sí,
Margot
és que
Robbie
és productora.
Fa molts anys que vol fer aquesta pel·lícula...
I no trobava un director que volgués...
I no trobava un director.
Sí, de fet, tothom li deia aquesta història no agradarà, aquesta història... I tothom com li tombava la idea.
Sí,
i va trobar
sí.
La Greta, que es va estar disposada, i és això, Margot Robbie és també productora. Llavors deien, imagina't que fos Leonardo DiCaprio el que es produeix, protagonitza una pel·lícula,
sí,
llavors diríem, bueno, la cosa seria una miqueta diferent.
Segur.
Però, bueno, ens haurem de conformar amb tenir-la de convidada.
Sí. Parlant de Leonardo DiCaprio.
Sí, que ben lligat, sense haver sabut. Assassinos de la Luna, la següent pel·lícula nominada. El disseny del vestuari és a càrrec de la dissenyadora Jacqueline West, que aquí vaig pensar, dic, buah, quan diguin si alguna de les dues guanya el moment de dir Jacqueline abans del cognom,
epa, uau, compte.
Quin moment, que estàs allà si dius o no. Llavors, aquesta dissenyadora també va estar nominada a l'Oscar en 4 ocasions, però encara no s'ha endut el guardó, per pel·lícules com El curioso caso Benjamin Button, El renacido o Dune. O sigui que aquí hi ha
atenció,
gent amb molt bon historial.
Sí, atenció, perquè déu-n'hi-do les pel·lícules que m'has dit, també.
Clar, llavors ara es torna a posar al candeler amb una pel·lícula que està ambientada entre els anys 20 i 30 a Oklahoma. Llavors és el que dèiem abans, no? És la dificultat de fer una representació històrica, però també apropar-se a una cultura existent, amb un vestuari i una imatge molt concreta. Llavors, pues, que no sigui ni paròdia ni que se te'n vagi de tema. Llavors, s'havien de representar molt bé les vestimentes reals d'aquesta comunitat nativa americana per donar valor històric a la trama. I també per això, o sigui, com necessitava, no, aquest bon aprovat, la dissenyadora va participar, o sigui, va comptar, perdó, amb la participació de les pròpies dones Osage. És que es diu Osage? És que vaig tenir l'altre dia el dubte.
Sí.
Vale. No, vaig ser... Dic, ara és quan... Osage, no, Osage.
No, Osage.
Sí, doncs va comptar amb elles per garantir l'apropament de la seva feina amb la realitat. I, de fet, es pot confirmar que sí, que està molt fidel a la realitat i que, o sigui, ho havien treballat molt bé perquè, per exemple, per la pel·lícula va obtenir gairebé 500 mantes Pendleton, que direm, què és això? Són les mantes de llana de colors vius i els autèntics dissenys indis de... És que jo crec que quan ho expliques et ve al cap.
Sí,
aquestes mantes així com gruixudes...
Ja, les conec molt, les Pendleton.
Sí?
Sí.
Ai, jo no tenia ni idea del nom.
No?
No.
Sí.
Saps quan em dius que m'estàs vacil·lant,
No,
però
no.
Jo no tenia ni idea.
T'he dit de veritat.
Pues no, jo no tenia ni idea, però sí que quan busques això, la descripció i tal, dius, ah, vale, o sigui, no sabia el nom, però sabeu quines
però,
són,
sí,
sabeu
segur.
Quines són. I, de fet, és això, com un element molt concret d'aquestes tribus, o sigui, d'aquestes societats, també. Llavors, pues això, aquestes mantes eren molt importants perquè són fonamentals per la moda Osage, perquè es fan servir per roba de vestir, roba de llit i fins cerimonials.
Fixa't.
Llavors, clar, si teníem la base ben feta, doncs el resultat seria millor. Llavors, aquestes 500 mantes es van dissenyar en col·laboració amb Pendleton Woolen Mills, que és la fàbrica textil americana, que és experta en aquest producte. Llavors, per una altra banda, teníem que la protagonista, Lily Gladstone, que és una dona Osage tradicional, clar, destaca pel seu vestuari amb aquests teixits originaris sobre bruses setinades, que són allà tenen el seu lujo.
Vale.
Llavors, és un aspecte que és com molt en contraposició d'aquest estereotipat vestuari dels natius americans que sempre ens han venut a les pel·lícules, que gairebé van nus
sí.
i amb taparrabos i poc més.
Correcte.
I, de fet, totes aquestes dones, no, que han participat una mica assessorant deien que les principals tendències estètiques dels Osage a l'època eren importades d'Europa, que principalment de França, i llavors després ho combinaven amb les seves indumentàries tradicionals.
Boníssim.
O sigui que tenien allà la seva relació amb moda i no anaven molt lluny.
Imagineu si és d'important el vestuari d'una pel·lícula. Ara ens ho deies i me n'adonava una mica, no?, quan deies que aquesta pel·lícula, Los asesinos de la Luna, han trobat el lloc perfecte pel que fa al vestuari, i ens deies és que si es passen poden arribar a fer el to de comèdia, només pel vestuari.
Sí, és que només... No, i sobretot perquè
ridiculitzar
ja toques una mica també... segons com, fibres sensibles, perquè tu estàs parlant d'una cultura que existeix i al final és una mica, ui, mira com ens veuen
clar,
que ens veuen aquí amb unes pintes o em veuen... O sigui, també s'ha de curar molt, perquè al final un personatge històric que anava vestit amb camisa blanca o blava, doncs mira, ho deixem en veure, però quan ja són societats concretes i tribus i així, és més delicat. I una mica, anant per la línia, passem a la següent pel·lícula, que és Napoleon,
també
que també ha tingut les seves crítiques per faltes com de rigorositat, però Ridley Scott ja ha dit que si voleu una pel·lícula de... No, com deia ell, no, que si no heu estat aquí, per què parleu? Vosaltres heu estat en aquesta època? No, doncs calleu. Ja, o sigui, com que ha tingut una mica crítiques per tot arreu, doncs...
Sí, sí, sí. No, i també va dir allò de que si algú volia alguna cosa fidel, que es posés un documental.
També.
I aquest senyor...
Diuen que aquesta pel·lícula ha sigut més com per les seves perlites que ha anat deixant per les entrevistes que no pas per la pel·li. Llavors, una altra d'època, efectivament. Aquest cop els dissenyadors són Yanti Yates i Dave Grossman, tots dos amb una àmplia experiència en el món del cinema i la roba d'època. Yates ja és guanyadora d'un Oscar per Gladiator.
Compte!
I és col·laboradora freqüent de Ridley Scott.
Que ve la segona,
Pues no sé si també treballarà, però a la primera es va guanyar ella l'Oscar per el vestuari.
Uh-huh.
I, com dèiem, ha treballat amb Ridley Scott ja a 14 ocasions.
Déu-n'hi-do.
I Crossman, per la seva part, destaca per projectes d'històrics i temàtica militar, el que els ha anat molt bé per aquesta pel·lícula, com, per exemple, pel·lícules com La trinxera o Lincoln. Llavors, degut a aquesta experiència, ell era qui s'encarregava dels vestits militars i ella de tota la indumentària civil.
Val.
I no és poca cosa, perquè per la producció necessitaven més de 3.500 uniformes complets, equipats amb botes, barrets i tot.
Déu-n'hi-do.
I ja es van encarregar... O sigui, d'aquests 3.500, ells van fer des de zero més de 2.800. Quasi nada.
Quina barbaritat.
I clar, feien falta uniformes pels diferents exèrcits. Uh-huh. Francès, prussià, austríac, rus...
Clar, tot surt tot
allà.
I a
més, tots ells personalitzats per períodes de temps per veure l'evolució dels uniformes.
Uh-huh.
Llavors, clar, amb raó que, així com quatre numeritos per acabar de veure, es van fer servir més de 15.000 metres de llanes de diferents colors i més de 90.000 botons. Pels acabats dels uniformes, que clar, tots els uniformes porten bastants botons, i més de 60 conjunts brodats a mà doncs, per recrear els uniformes elegants dels generals i els mariscals. Llavors, deien que, tot i aquesta posada en escena, el desafiant més gran havia estat el del barret del propi Napoleó.
Ah, sí?
Sí, perquè deien que era molt complex, perquè era una peça molt icònica, i alhora perquè Joaquim Fènix és vegà. Jo aquí em vaig quedar bastant loca, perquè dic, home, a veure, tu estàs treballant, no sé quan et paguen, però val la pena que et posis pell, vamos. Doncs no. Quin estatus no tindran? Quin estatus no tindran aquí?
Clar.
Doncs van haver de pensar materials alternatius per desenvolupar-ho i finalment va confeccionar amb una roba procedent de l'escorça d'un arbre d'Uganda.
Ah, això sí, eh?
Sí, clar, és un arbre.
Ja.
Mira, no em maten un animal.
Però
no, molt bèstia.
Amb benzina, amb el que costa un avió...
Bueno, i el viajecito d'anar a Uganda per...
Clar.
Bueno, doncs aquí queda el tema, però... Jo em vaig quedar bastant... Dic, ostres, el Jaquín... Tela.
Sí. Escolta, portem dos històriques. No hi ha dos sin tres.
Anem a la tercera. Oppenheimer. Una altra proposta històrica de la dissenyadora Ellen Mirojnik. Aquí el cognom se les porta una mica. Col·laboradora habitual de l'actor Michael Douglas i supervisora de disseny de vestuari de seves pel·lícules com Atracción Fatal, Wall Street o Instinto Básico. Tot i que en els darrers anys ha destacat per la seva participació en grans produccions com El Gran Showman o Los Bridgerton. Jo crec que d'època ja també la porta bé.
Sí.
Llavors, aquí el vestuari de pel·lícula va bastant com lligat, com dèiem, aquí sí que tenim personatges històrics que van existir realment. Llavors, per exemple, el vestuari està dominat pels tons blaus, que reflecteix la profunditat intel·lectual i la naturalesa introspectiva del protagonista, i també pel disseny del qual va partir de referències reals i fotografies antigues del propi Oppenheimer, com dèiem, perquè al final es va imitar una mica com anava vestit, incloent l'element més icònic, que és el seu barret de l'ample.
Absolutament.
Que va ser dissenyat i confeccionat a mida.
Mira, veus?
Que jo sempre penso, aquestes coses que fan a mida pels actors, espero que els hi deixin després portar, perquè ja que ho has fet, no?
No ho sé. Això, no sé si és que el material...
No ho sé.
No ho sé.
Perquè sempre, quan a vegades surten documentals i coses així després de pel·lis, que és, què et vas poder emportar? Ui, em vaig poder emportar res. Un punyo de no sé què. I dius, ai, pues jo m'hagués emportat aquí a races.
Sí, clar.
Igual que la Margot Robbie les sabates, pues mira, no té el seu peu, o sigui que te les emportes.
Sí, sí, sí.
Doncs sí, es va fer el barret a mida i específicament per ell. I llavors aquest estil del protagonista en tons blaus contrasta amb els dels seus secundaris i així l'ajuden doncs, a fer destacar. Per una part, contrasta amb el de la seva dona, interpretada per Florence Pugh, que contrasta els tons blaus amb tons molt vibrants, per ressaltar aquest esperit com més apassionat i aquesta naturalesa una mica independent. I d'altra banda, també contrasta l'Oppenheimer amb el personatge que interpreta Robert Downey Jr., que és l'històric Lewis Strauss, que amb ella es volia com transmetre una riquesa, prosperitat i èxit, però de manera molt visual.
Val.
I llavors per això es va fer tota la seva roba a mida. Els trajes tallats a mà, les camises personalitzades amb les inicials, o sigui, com trobar aquests matisos per donar diferències entre els protagonistes. Llavors, el més complicat, però, van explicar els dissenyadors del vestuari, que va ser vestir a tots els extras, perquè, clar, comprenien molts personatges amb diferents rols i a sobre amb diferents èpoques.
Clar.
Llavors, clar, que allà es barrejava l'ama de casa, el Imagina. Policia, el no sé què i no sé quantos, i que havia sigut bastant show. I de show, ja passem a l'última pel·lícula,
que diuen
jo tampoc l'he vist,
diuen
però
que
diuen que és un show.
Sí, 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 sí.
I tenim la proposta més boja, que és la de Pobres Criatures.
Emma Stone, que diuen que està espectacular.
Bueno, és que jo crec que porta el pes de la pel·lícula, però a un altre nivell.
Sí.
Que després vaig... Clar, no lligava i va treballar també amb aquest director ja a La Favorita.
Sí.
I ja La Favorita té matisos de personatge una mica loqui.
Sí.
Llavors jo crec que aquí ja se li va de les mans. O sigui, jo crec que aquí... Doncs el disseny de vestuari ha anat a càrrec de Holly Waddington,
sí,
coneguda per feines, per exemple, com Lady Macbeth.
Val. Jo, has vist el tràiler, però?
Sí.
Val. Tens la sensació que... I no he vist la pel·lícula, només parlo pel tràiler, per si algú l'ha vist i pensa, ostres, Joan, no. Però veient el tràiler tinc la sensació que visualment, pel vestuari, sobretot, hi ha una mica de món Tim Burton.
Sí, pot tenir com una mica de reminiscències, perquè Tim Burton té un puntet com victorià, així com una mica d'època...
Entre victorià, fosc...
I gore una mica raro.
Però mai fosc del tot, sempre sí. És entre fosc i molt lluminós, encara que sigui...
És que jo només veia el tràiler, tampoc l'he vist, però és com aquestes pel·lis de... No sé, és com, no sé si la vull veure, però no puc deixar de veure-la.
Sí.
Aquesta sensació com una mica de, que no et deixa indiferent.
Absolutament.
Llavors, clar, el vestuari, aquí sí que parlem sense haver-la vist una mica, però presenten estil... El tràiler ja s'intueix una mica.
Sí.
Presenta estilismes excèntrics i estimulants com la pròpia pel·lícula. Clar, al final és el que dèiem, no? Que també és un factor que ajuda a donar aquest protagonisme a les sensacions que vols transmetre a la pel·lícula. Llavors, és un clar dels exemples, com dèiem, on la instrumentària contribueix a la construcció d'aquest món que envolta la pel·lícula i on es combinen múltiples inspiracions, i aquí sí que fan referència a diverses etapes de la moda, però sense estar associada a cap moment històric en particular.
Val.
Sí, sé que la pel·li està com molt ambientada al nowhere. O sigui, no hi ha època, no hi ha res molt concret.
S'intueix.
Sí, no hi ha res molt tancat.
Sí.
Llavors, de fet, el director no volia que la pel·lícula semblés d'època ni de ciència-ficció. Llavors, clar, això ja limita molt el vestuari perquè els encaixos, pedreria i brodats ja van quedat descartats des de l'inici del vestuari.
Val.
Perquè, clar, si no pot semblar d'època, s'ha de quedar allà. Llavors, en el seu lloc, perquè sí que té un puntet com d'època, al seu lloc la dissenyadora el que va fer és partir de patrons victorians així una mica amb siluetes exagerades, però donar-los una nova vida mitjançant l'ús de teixits moderns com el plàstic o el làtex.
Fixa't.
Llavors així es troba com una mica l'equilibri entre forma antiga però material nou, i ho pots posar una mica...
Anem una
com...
mica cap aquí o no?
De què?
Posar plàstic també a l'hora de vestir-nos i...
Home, no ho sé, jo no ho veig gaire, però per comoditat. Allò no transpira res, o sigui, al final un impermeable d'aquests que et poses que no transpiren gaire.
No, perquè si hem d'acabar al final, hem d'acabar amb una societat que ho ha reciclat tot.
Home, sí que és veritat que els plàstics es reciclen, però, per exemple, es pot fer polièster reciclat, que és teixit. Llavors, al final, la fibra pot tenir com presència de plàstic, però sense ser allò un tros de plàstic tipus làtex.
Val.
O com parlàvem un dia la marca EcoAlf, que fa els anoracs amb plàstic reciclat, però no és com posar-te una ampolla de plàstic.
No, no, clar, 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 no em referia a això, em referia clar, més com... al que fa EcoAlf.
Sí, sí que es pot acabar que tot el material base sigui que ve del plàstic, sí. Però clar, aquí parlem de plàstic tipus bolsa de basura.
Val.
Sí, com molt material, molt visual. Molt, o sigui, molt
visualment molt plàstic.
Sí, exacte. Val. Llavors, el vestuari, en aquest cas, també funciona com a element narratiu perquè evoluciona juntament amb la trama. Hi ha d'haver un moment inicial on la protagonista, Bella Baxter, interpretada per Emma Stone, té la infantesa i llavors són bruses d'aspecte victorià. Bueno, la infantesa, la que li fan una mica tenir. Després passem a vestuaris més curts i senzills que acompanyen la llibertat que ella experimenta en l'evolució de la pel·lícula. I, finalment, quan es posiciona com una dona més d'alta classe, vestits més formals. Va. Llavors veiem com el vestuari també és un element narratiu que ajuda a reforçar doncs, aquesta també imatge de la pel·lícula, aquesta aura que desprèn. Llavors, bueno, ens quedarà veure-la per saber una mica quin vestuari... Llavors, bueno, haurem d'esperar fins al 10 de març per saber quina és la proposta que finalment més convenç als acadèmics i s'emporta l'estatueta. Però de moment aquí ja teniu el resum per tenir una mica la idea i anar fent l'apuesta.
Doncs ho haurem de veure.
Sí, jo no et sabria dir quina em posiciono, però... A veure...
Tu tires cap a Barbie.
Jo em vindria molt de gust, però és veritat que totes tenen una feinada que, home... O sigui, no et sabria dir, perquè al final dius... aquests que vestien a no sé quants imperis de... Els de Napoleó, els de l'Assassinos de la Luna, així molt històric i tal...
Jo, los Assassinos de la Luna...
A mi potser la que menys em fa és la d'Oppenheimer. Com que el vestuari potser
no,
nyer.
És més...
Llavors jo estaria entre Pobres Criatures i Barbie.
Sí?
Sí. No ho sé. Tu Assassinos de la Luna?
Sí. Pensa tu això.
Vale.
Pensa tu, farem una porra.
Bueno, veurem Pobres Criatures.
Sí.
I així també jutgem una mica amb més cap.
A la propera, la setmana vinent, fem la primera porra d'Òscars, que serà el vestuari.
Vinga, els anirem fent, eh?
I així anirem fent.
Molt bé.
Gràcies, Inés, que vagi bé.
A tu.
Radio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Radio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Fer que la llengua sigui sexy.
Jo tenia entès que sexy era una altra cosa.
La llengua que ell imposaria és una llengua que és morta.
I a aquesta senyora sols li ha faltat dir que jo també estic mort. Si el meu català és mort...
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Vinga, va, 3 minuts i mig que passen de 2:45 del migdia. Giró, què ens portes avui?
Hola, Joan. Doncs mira, avui parlem bé. Bé. Bona tarda.
Bona tarda. Seria el dia dient bona tarda de nou i bon dia de nou.
Bon dia, sí, exactament. Però ara ja passa l'hora de dir bona tarda, que està bé, així canviem el registre. Bona tarda. Avui parlem de gats, un tema que sé que t'agrada.
Sí, home, i tant.
T'encanta. Exacte,
Middles.
De gats. No entrevistarem un gat, evidentment, no sé si en trauríem alguna conclusió de l'entrevista. A saber, potser sí, eh?
Potser sí.
Qui sap, qui sap. Però parlem de gats, perquè ara fa uns dies en aquest programa va sortir un concepte que jo almenys no havia escoltat mai, que és el de gatoteca. Que si escolteu aquestes dues paraules juntes, suposo que us pot venir al cap a una biblioteca per gats, que d'aquí ve la idea.
Que no és que llegeixin els gats?
No, tampoc. Val. Ni els entrevistem, ni tampoc llegeixen, que sapiguem, saber. Però no, és que tu pots anar en una biblioteca i estar acompanyat de gats, ells et fan companyia a tu i tu a ells, perquè al final doncs, el benefici és doble. Llavors, després d'escoltar aquest concepte, vaig dir, tu, posem-nos a investigar a veure què és això de les gatoteques, perquè sembla ser que és una mica un fenomen.
Sí.
Jo crec que d'aquí uns anys encara se'n parlarà molt més.
I la gironcleta ara... que va a la gatoteca.
Exacte.
M'agrada molt això.
Boníssim, com a titular. El gat aquest el tindrem miolant,
sí.
No? Tota l'estona anirà apareixent. Potser que li posem nom ja, perquè si ha d'anar apareixent, dic, mare meva.
Estel, es diu Estel.
Estel, sí. L'Estel. Doncs això, que la Girocleta va començar a investigar sobre les gatoteques, i llavors he trobat que a Barcelona hi ha el primer Cat Cafè, en aquest cas, han agafat el nom anglès, cat, gat i cafè, una cafeteria amb gats, diríem. Sí. Es diu Espai de Gats, el nom també, doncs, s'adequa, no?, al concepte, i també és un centre d'adopcions, per tant, podeu adoptar gats, i una escola, ara descobrirem què és això d'escola. En aquest Cat Cafè s'hi fan moltíssimes coses, com us podeu imaginar, i el principal objectiu, que això és el que més em va agradar, és que donen visibilitat als gats adults. Que està molt bé.
Està molt bé, això, sí.
Està molt bé, perquè, clar, què passa? Que molts abandonaments dels gats, malauradament, els produeixen quan aquests gatets ja no són aquella coseta petita que fa gràcia, que ensenyes a tothom el cadallet, sinó que, doncs, són adults, ja potser no fan tanta gràcia, i hi ha persones que no tenen nom que els abandonen. Llavors, en aquest Cat Cafè, el que s'hi fa, doncs, és... Hi trobareu gats adults i els hi donen visibilitat. Llavors, també resulta que pots adoptar un gat, com dèiem, és un centre d'adopció, inclús... pots apadrinar un gat. Un concepte que li diuen amaudrinyamiento. Boníssim el nom de miau, doncs amaudrina... complicat de pronunciar, si més no, amaudrinyamiento, i llavors resulta que reps un certificat de padrí o de padrina personalitzat i que cada mes t'envien doncs, un informe sobre com està el gat. Jo de gats no en sóc experta, ja t'ho dic. En vaig tenir dos fa temps, però no sóc experta. Qui és una experta és la Montse Grau, que ara és la presidenta de l'associació Espai de Gats, i que a aquesta hora podem saludar. Bona tarda, Montse.
Hola, bona tarda.
Escolta, a veure, com comença tot això de fer un Cat Cafè, una cafeteria de gats?
Vale. Bueno, justament pel que heu comentat, sí. O sigui, per donar visibilitat, hi ha molts abandonaments d'adopcions impulsives, de quan són cadallets... I, bueno, quan se'n dona compte de la realitat de tenir un gat a casa, doncs són abandonats i justament va néixer amb l'objectiu doncs, de donar visibilitat a aquests gats adults que estan amb protectores durant anys o amb refugis.
I com és que hi ha tants abandonaments?
Doncs, bueno, per falta d'informació... No és algú, òbviament, que es faci doncs, amb mala intenció, però la gent es troba amb el problema. Creiem que és per una falta d'informació abans de que el gat arribi a casa, perquè comporta una responsabilitat i bueno, i durant molts anys, a més, la vida et canvia i, bueno, s'ha de saber això abans de que el gat arribi a casa.
Estaria bé saber-ho abans, si més no.
Abans. Exacte.
I llavors, explica'ns bé què feu aquí al Cat Cafè. Què hi feu? Si algú ve, què hi trobarà?
Sí, doncs tots som gats que han sigut abandonats, llavors els cuidem, i si algú ens vol venir a visitar, pot ser per dues formes, o sigui, o per adoptar un gat, i aleshores l'informem, o també ens poden venir a visitar doncs, per passar una estona amb els gats, que se'n beneficien doncs, també doncs, de la presència de les visites, sempre amb unes pautes. I bueno, també ajudeu al projecte, ajudeu a que els puguem cuidar fins que troben una família. I així anem rescatant gats adults.
I ara mateix quants gats hi ha en aquest Cat Cafè?
Ara hi ha 9 gats.
9 gats, i tots són adults?
Sí. Era un dels objectius del projecte i ho respectem. Són adults, gats invisibles, gats que amb protectores potser porten anys o per ser més tímids, passen més desapercebuts, aleshores ens demanen ajuda i venen a Espai de Gats.
Perquè, Montse, la gent en la seva majoria vol adoptar gats adults?
Bueno, cada vegada hi ha gent més conscienciada i sí, perquè la part bona és que saps, no hi ha sorpreses, saps el caràcter del gat, aleshores depèn del teu modus vivendi, del teu estil de vida, i això doncs, pots dir, mira, doncs puc fer feliç aquest gat, o més tranquil, o més juganer... I bueno, estem contentes amb les adopcions. El problema són els abandonaments, que no disminueixen.
Wow. Malauradament. Llavors, si de mitjana més o menys quan s'hi està un gat en aquesta cafeteria de gats, Cat Cafè?
Vale, aquesta és una gran pregunta que ens fan habitualment, i és que depèn, et diré, no sé, un gat es pot passar un mes o també potser o dos anys, saps? O sigui que és depèn, no hi ha un... Saps? No puc dir una data en concret.
Però, per exemple, si a un gat no li trobeu una família que l'adopti, què passa amb aquest gat?
No, sempre la troben. O sigui, sí. Ja posem l'energia, xarxes socials, expliquem la seva història, posem tots els medis perquè la trobi, sempre ha sigut així. O sigui, el que sí que no passaria, en el cas que passés, mai tornaria a la protectora. Però de moment no ha passat. Sempre ha sorgit la seva família.
Doncs que bé. Llavors, també perquè ens quedi clar, ho hem dit, o sigui, hi ha dues opcions. O sigui, podem venir aquí a passar una estona, però després tenim l'opció o d'adoptar, o si no, tu pots apadrinar un gat, que a més li heu posat un concepte boníssim, amaudrinamiento, no? Explica'ns què és això d'apadrinar un gat, exactament.
Sí, pots amiaudrinar. A mi també em va costar una miqueta.
Sí, és complicat, el concepte.
Paraules, però ens va agradar. I sí, és una forma de col·laborar amb algun gat en concret, amb què sintonitzis, amb què, no sé, vulguis ajudar aquell gat, no pots adoptar, per exemple, però vols col·laborar i vols ajudar aquell gat, i llavors l'ajudes econòmicament amb una aportació de 10 euros al mes, i nosaltres doncs t'anem informant de com està aquell gat, quan troba família, o com va evolucionant doncs la seva estança temporal a l'espai de gats, curiositat, bueno, tot sobre ell.
Perquè ara vosaltres quant temps fa que va obrir aquest Cat Cafè?
7 anys.
7 anys. No sé si amb aquests 7 anys que fa que esteu oberts heu notat que cada vegada hi ha més gent o que s'interessa, o que adopta, o que padrina, o que almenys ve passar una estona aquí amb els gats.
Sí, estem molt contentes. Sí, és molt difícil tirar endavant, perquè som una associació sense ànim de lucre i és superdifícil, hi ha moltes despeses, però amb la resposta de la gent, de les famílies que volen adoptar, la gent que ens ajuda de particulars, estem o sigui, molt, molt agraïdes. Sí. Bueno, i això, molt contentes.
Clar que sí. I perquè ens en fem una idea, clar, vosaltres esteu a Gràcia, no?, a Barcelona. Llavors, en una tarda que estigueu obertes, quantes persones hi van, més o menys, aproximadament?
Clar, hi ha un aforament reduït, vale? I potser, bueno, aprox unes 15 persones en tota una tarda. Clar, el que potser passeu per davant i perquè és, o sigui, has de reservar prèviament. I potser hi ha gent que ve sense reserva i li diem que està complert i diu, ostres, doncs no està ple. I el que fem, clar, és un aforament restringit pel benestar dels gats. Potser a l'hora hi ha una, dues, màxim tres visites. Per molt que veieu potser 4, 5 o 6 taules, fem un aforament reduït perquè, bueno, per cuidar de la salut dels gats i del seu estrès.
Clar, que no s'estressin.
Sí.
Exactament. Llavors, quan una persona ve aquí, en el cas de que, per exemple, jo vull tenir una reserva i vinc aquesta tarda, no? Entro i què hi puc fer en aquest Cat Cafè?
Sí, doncs, bueno, bàsicament el que quan entres t'expliquem unes pautes que hi ha i bàsicament farà, o sigui, no és un toca-toca, no és un circ, vale, faràs el que els gats vulguin o necessitin. De vegades amb una visita pot ser que arribis a tenir contacte amb els gats si el gat ho vol, o pot ser que no, que només gaudeixis de la seva presència, de la seva bellesa, que ja és molt. Però també si tenen ganes de jugar, t'expliquem com jugar amb ells, hi ha gats potser que se't poden posar a sobre si tenen aquesta necessitat d'una mica, doncs, de rebre una mica de carícies. O sigui, serà una miqueta, doncs, depenent del que el gat vulgui o necessiti.
No, i que és evident que cada gat és un món, i un exemple d'això és que si, per tots aquests oients que ens esteu escoltant, si us poseu a la pàgina web d'Espai de Gats, el que veureu són unes fitxes, una mena de fitxes, on hi ha una fotografia de cada gat amb el seu nom i una mica el caràcter, la història, no?, el que fa que sigui, doncs, una cosa molt més propera.
Sí, exacte, bueno, perquè així quan veniu a visitar-nos també us donem les seves fitxes I bueno, intentem fer una miqueta feina també de divulgació de la seva història, del que els ha passat, perquè no torni a succeir. I bueno, i això, explicar el caràcter perquè sigui una miqueta, doncs, bueno, a quin gat puc fer feliç i que sapigueu com són, sí.
Montse, ens deies que hi ha per anar-hi a reserva. Hi ha temps d'espera?
No, 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 per exemple, aquesta setmana encara hi ha... Sí que els caps de setmana, òbviament, que és quan hi ha més gent que té festa, doncs bé, us recomanem fer-ho amb 2 o 3 dies d'antelació, però obrim de dilluns a diumenge i aquesta setmana encara hi ha allò, foradets lliures.
No, no, és una... Mira, si més no, per passar la tarda, tant per ajudar els gats com perquè estiguin a tu, perquè al final, com dèiem, el benefici és mutu, és una molt bona opció. I ja per anar acabant, Montse, m'agradaria que ens deixessis clar quan un oient, que per exemple no és de Barcelona o que no pot venir aquí a Gràcia a la cafeteria, com us pot ajudar?
Sí, doncs, bueno, de formes, hi ha moltes formes, algunes que inclús no tenen cap mena de cost, que simplement amb la divulgació per xarxes socials, per exemple, dels gats que anem publicant, que anem explicant la seva història, també una simple opinió a Google, per exemple, doncs ens ajuda molt a donar visibilitat doncs, a aquest projecte. O llavors hi ha altres opcions com el teaming, que és una donació d'un euro al mes, o sigui, menys d'un cafè al mes, i que tot va destinat a despeses veterinàries dels gats. També, no sé, tenim una botigueta online amb cosetes així per cat lovers. Hi ha diverses formes.
Ah, ara que parlaves del cafè, és que ara m'ha quedat pendent preguntar-t'ho i dic, mira, la curiositat em pica. Si venim allà, clar, es diu cat cafè, llavors entenc que també és cafeteria, o sigui que podem venir a prendre un cafè, un teu, el que sigui, no?
Clar, exacte, sí, també m'ho he deixat d'explicar-ho amb tanta informació. O sigui, mentre estàs amb els gats, pots demanar-te qualsevol coseta, begudes, alguns snacks dolços o salats, i bueno, el concepte és, per tal d'obtenir amb aquests recursos de la cafeteria, també doncs, esteu ajudant, totes les aportacions van destinades als gats.
Montse, per últim, per la gent que conscientment i sobretot amb moltíssima responsabilitat vulgui adoptar un gatete, que els dic.
Un gatete?
Sempre els dic gatetes.
Gatete?
Sí. Què aporta un gat a les nostres vides?
Bueno, doncs moltíssimes coses. L'únic que sí que recomanem no, com no tenir expectatives, saps? A dir, mira, vull que em faci... O sigui, que com menys expectatives, doncs millor. Però, bueno, són animals que són màgics i bueno, si els respectes, doncs, bueno, molta felicitat, òbviament. I bueno, i això, saps? Bueno...
Màgia, és fantàstic tot el que pugui portar un gat.
Sí, és que clar, nosaltres no pensem en bàsicament el que... És més el que els hi podem aportar nosaltres i després ja com que ja flueix la cosa i l'amor i tot, i bueno, tot va bé.
Clar que sí. Montse, escolta, moltíssimes gràcies per apropar-nos a aquest projecte tan important i que des d'aquí doncs, li hem volgut donar ressò a Montse Grau, presidenta de l'associació Espai de Gats. Que vagi molt bé i a veure si ens hi trobem algun dia, no, Joan?
I tant.
Anem fins a Gràcia.
I tant. Gràcies, Montse. Em sembla que sou al carrer Terol?
Sí, número 29.
Número 29.
Ja ho sabem.
Perfecte.
Sí.
Gràcies, Montse, que vagi molt bé. Una abraçada.
A vosaltres.
Adéu.
Vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Hola, hola!
Estava dient que...
Tu vols un gat?
Estava pensant... No, gràcies. No, gràcies.
Si me'n vaig de viatge, et puc deixar els meus gats?
O sigui, com a poder, pots. Una altra cosa és com te'ls trobaràs quan tornis, saps què vull dir?
Si no tens pensat fer paella, jo tranquil.
Els cuidaria per tu.
Val,
els cuidaria. Tinc un... Anava a dir.
Ui, no. No...
Tinc un restaurant a prop que...
Sí,
igual.
Sí. Prou! Prou!
Estava
conscienciant del món del gat. On queda la meva credibilitat?
No, no, jo també molt partidari de cuidar els gats, eh? Sí. Tot, jo no ho faré, però que la gent ho faci. Endavant. Va. Estava pensant que es diu bona vesprada a la secció i no mai diem bona vesprada. Això hauríem d'agafar el costum.
Sí?
Cap al mes de juliol podem agafar-la.
Sí. Tu vols que a l'inici de programa et digui hola, hola, no. I al final bona vesprada?
Al principi l'Hola Hola m'agrada.
Val.
És com una marca.
Recordem que és un homenatge.
És un homenatge al gran Pepe Domingo Castaño, al sí. Sigui. El mestre de mestres.
Això hauríem d'anar dient, perquè a vegades la gent deu pensar que fan aquests xalats.
Hola, no, està bé recordar-lo, sí, sí. I el Bona Vesprada és un homenatge a Ferran Capdevila, que va
correcte.
Ser l'home pensant que va pensar tu com ets de Castelló, això fa la gràcia.
Doncs vinga.
Dic, allà diem Bona Vesprada. No, di Vesprada, que sí. Vesprada em sona massa.
Vesprada.
Basto. Vale, no, però jo he escoltat altres emissores amb gent de Castelló.
Sí.
I diuen Vesprada, eh?
Vesprada.
Ho diu, no hagués passat res. Però, bueno, sí, Vesprada sí, sí. És com una barreja valencià-català que està bé.
Màgica, com els gats.
Bueno, escolta, una cosa. Abans de passar una mica amb els temes dels xurs d'avui,
sí.
Hi ha algun que és molt curiós.
Estic veient unes lletres.
Eh? Què?
Que estic veient un guió.
Bueno, clar, és que hi ha de tot allà. Ja trobes de tot i vaig descartant fins que trobo coses doncs aptes, no?, per aquesta hora del dia i aquesta emissora. Però feia una pregunta avui
sí.
Sobre què és... Avui recordem que és el Dia Internacional del Croissant i demanaven què és el
és
millor
veritat.
Que li pot passar a un croissant.
Correcte.
Doncs arriba el moment Gaja, oient
no,
Premium, que ens explica... Jo crec que estaràs molt a favor d'aquesta resposta del Gaja.
Escolta, jo mantega, abans no ho he dit, però mantega i una mica de melmelada dins el croissant
també t'agrada, també. Sí. És que el croissant, veritablement, val gairebé per tot. Qualsevol cosa que li vulguis posar, està ben posada. Mira el que li posa el Gaja, l'escoltem.
Croissanet amb xistorra, passat per la planxa amb un pic darrer d'oli... i jo quedi calentet amb la xistorra dins.
O sigui, ho he posat bàsicament per la part final. O sigui, està molt bé, xistorra i la planxa i tot plegat, guai, però la part final jo crec que aquí s'ha de destacar l'habilitat, com diríem, la llengua del Gaja, qui fa com un esguins, saps què vull dir? Fa un exercici de contorsionisme per regalar-nos aquest so.
Perdó, podem
aquest
recuperar-ho?
Sí, el tenim. El tenim. Tenim oients que valen un quintal, que també t'agrada aquesta expressió. Mira, si ens està escoltant des de l'assador. Mira el com riu. Ai, Déu-n'hi-do.
Podem...
Ara. Jo suggereixo, suggereixo. Quan una entrevista sigui molt bona, al final, com a cua de la entrevista... Ha de sonar això com a guinda del pastís.
Prou, ja, Gaja.
Com a guinda del pastís. Bueno, doncs, res, molt agraïts per la participació, sempre estelar i sempre ben acurada.
De xistorra, eh? Veig que li van els croissants light.
Sí, sí, és una tona de mantega i un quintal de xistorra amb una planxa industrial i vinga, un brenaret, saps què vull dir? I així tirem fins a la nit, fins al sopar.
Ai.
I al sopar, doncs, convidem al campió de balls de...
dels calçots
i vinga, i tota la bèstia.
Vinga.
Bueno, escolta, gràcies per la resposta un cop més. Evidentment, el nom del Gaja al sorteig
de
la Cistella Cap Bravo i ara una miqueta de Foro Cotxes.
Vinga, va.
Gaja Style, has dit?
Gaja Style.
Està bé. Això farà, algun coreà farà una cançó amb Gaja Style.
Sí.
Vinga, va. Así se divide... Temes de Foro Cotxes.
Sí,
así se divide... Centrem els oients.
Va.
Así se divide laboralmente la población española hoy.
Ay.
El 36% de la población sostiene al resto.
Uau.
I hi ha una gràfica que han fet,
sí.
Que no l'han fet els SURS, ho treuen d'algun estudi.
Ah, no, l'Universitat de Forocotxes. Que els hi falta poc per crear-la.
Jo és que crec que ja deu ser clandestina, evidentment.
Val,
no es pot accedir sense invitació.
És com un CNI.
Sí. Estarà al garatge d'algun dels forocotxeros.
Ai, doncs, clar, entre el CNI i el foro... Val.
Llavors, no, és que ja vaig tirant,
sí,
perquè
sí,
si no...
Sí, sí, sí.
No, 36... Llavors, ells fan 36% de la població, són els que el treballen. I sí. La resta és gent que no treballa.
Que s'ho mira.
Llavors, els hi queda l'atenció, val?
Ho han dit sempre, això. En aquest país...
Sí, ja
no es mira ni un treballa.
Doncs no, en aquest cas és... Bueno, sí, més o menys.
Més o menys.
Dos dies i en treballa, exactament.
Un terç.
Un altre tema. Morata, ens ho deia la Núria Rosa aquest matí.
Sí.
Morata, nuevo dueño de los Manolitos.
Sí.
Llavors, hi ha alguna resposta que m'ha fet gràcia. 60 milions ha invertit en ese negocio. ¿Cuánto tiene de sueldo, Morata? Perquè ha invertit 60 milions, eh?
Poca broma.
Sí, ja té. I després n'hi ha un que també m'ha fet molta gràcia que diu, ponme una cajita de 8.
No sé si n'hi ha de 8.
No, és veritat, crec que són 6, 12, 24, saps? Una cosa, és que sí, ho he estat mirant abans.
Fa dia vaig demanar una 12, sí. A casa.
A casa? Sí, no sí. Les que vas portar
no,
aquí?
No, no, per... a casa.
I què?
Va durar...
Poc, no? Sí. Abans que...
Va durar poc i érem dos. Saps
abans que toqués la taula ja havien volat.
Sí.
Després hi ha un altre que diu, ¿serías capaz de vencer a un ciervo en una pelea cuerpo a cuerpo? Tot bé, no? Jo t'ho explico perquè dius, però en què han pensat?
En quin moment?
Doncs resulta que Frank Cuesta, divulgador naturista...
Divulgador naturista, eh?
Frank Cuesta. Per dir-ho així.
Frank la jungla,
ha estado a punto... Exacte. Vale. Ha estado a punto de perder la vida en directo tras ser atacado por un ciervo. I posen un clip, que està a Twitter, l'antic X... No, sí. Al revés, l'antic X... No, l'actual no. X, l'antic Twitter. I es veu la lluita, 2 minuts, eh?
Sí.
Atacat per un cérvol, i ell defensant-se i tal, i després fotografies de com li ha quedat la cara. Una cosa horrorosa, vale?
Pobre cérvol, també t'ho dic.
No, no, és que li guanya, és a dir... No,
no has de fer perquè t'ataqui un cérvol.
No,
cérvol m'ataca així.
En principi ell està allà sense fer res i de sobte es torna com una mica boig el cérvol.
Bueno.
No ho sé, no ho sé. Igual hi havia una prèvia que no està al clip, pot ser. Llavors, algunes respostes del Xur són... No le gano una pelea a un perro, le voy a ganar a un ciervo.
Clar.
Després hi ha un altre que diu... Regla número 1, nunca te acerques por delante a un animal con cuernos. Jo la desconeixia, però és interessant.
No, que no, que tregui les corrides.
Però, hi ha respostes a aquesta resposta, a la de nunca te acerques por delante a un animal con cuernos.
Clar.
Diu, el problema no es que fuese por delante, es que el bicho está en una posición dominante en la altura. Perquè sí que sé que és un desnivell,
val.
I el cérvol està dalt i ell una mica més a baix, vale? I hi ha una altra resposta que diu, le ha pasado como a Anakin. És que tu no tens tan controlat Star Wars, però hi ha un moment en què s'enfronten Anakin Skywalker i Obi-Wan Kenobi,
sí.
I li diu, estàs vencido, l'altura me da ventaja. I aquest sur l'ha vingut al cap.
Yeah.
Le ha pasado como a Anakin. El ciervo tenia l'altura ganada. I li contesta, pues regla número 2, nunca te pongas debajo de un ciervo.
També és veritat.
I ja està. I un altre que diu, i el que grava no hace nada. Perquè, clar, hi ha un...
A vegades la càmera està estàtica, eh?
Doncs mira,
comencem poc, això.
Li han contestat, és un directo, està, no hay nadie grabando.
Sí,
posat,
sí,
¿vale?
Sol ser estàtica.
Aquest diu, le meto los dedos en la nariz y me llevo al bicho donde quiero.
Bueno.
Aquest és una mica cocodrilo dandy, eh?
Sí.
I després, aquest és graciós, diu... Pagaria gustosamente la suscripción si este fos el material habitual.
Mira, veus?
És a dir, Frank Cuesta barallant-se amb animals. Vale. N'hi ha més temes. Avui hi ha un xur que diu... ¿Puedo pasar la noche en la sala del aeropuerto donde se recogen las maletas?
Uh-huh.
I explica la seva circunstància. Diu, pues eso, xurs, acabo de llegar al aeropuerto y para ir a mi ciudad tengo que esperar a mañana. ¿Tengo que salirme fuera o me puedo quedar la noche en la sala donde se pillan las maletas? Concretamente estoy en Barajas, os leo. Y le dieron respuestas, això és de nit, eh? Diu...
Compte.
Up, aquí estoy en una silla, no sé si vendrá alguien a llamarme la atención. Dicen que si pides asilo te puedes quedar un par de semanas. Es una mica la película aquella, ¿no?
Sí.
Y después digo, sin problema, yo he dormido en una cinta de maletas. Algo más cómodo que el frío suelo, pero un infierno igualmente. Ánimo, Xur. ¿Vale? Ya vos, aquí. Después tenemos un Xur que digo, reclamarle al gimnasio. Buenas, la verdad es que es culpa mía. Mandé para darme de baja un día tarde. Pues 5 meses cobrados del tirón, 150 claro. Euros. Son listos porque te lo ponen a la tarjeta y no a la cuenta, para que no puedas devolver el recibo. En el banco me han dicho que intente aclararlo con ellos. A ver si podéis ayudarme. Los de haberlo cancelado en el periodo, ya lo sé, pero quiero ver si puedo hacer algo ahora.
Se avanza,
estoy intentando ser pesado a ver si ceden. La verdad es que son listos. No puedo quitar la suscripción de mi tarjeta, tal. Y la respuesta que no me soporto una,
sí, es digo,
no es que sean muy listos. És que tu eres muy tonto.
Pues ja ho tindríem. Ja està. Rafa Sanahuja.
Tinc més coses, però...
No, deixa per demà. I així... con todo.
Y así, no, eso es como todo.
Eso es como todo.
Digues bé, si cita ves al Xux, que s'esforcen.
Dos cometes, eso es.
Eso es como todo.
Como todo.
Eso es como todo.
Escolteu, demà a la caravana entrevistem a partir de les 9 del matí Esther Capella, la consellera de Territori, que serà aquí amb nosaltres a Radio Estel per comentar l'actualitat. A les 10 del matí, tertúlia esportiva, després del que ha passat amb Xavi Hernández. Ho comentarem tot plegat amb Quico Parcerisses, David Balaguer, Júlia Gortina, Rafa Sanahuja i Pol Corredoira. A les 11, coses quotidianes amb David Balaguer, com sempre. Entrevistarem a l'entrevista cultural Clara Sanz i Clara de Ramon, que ens presenten un nou text que ens parla de la violència del hashtag a les xarxes. És Cacophony, i que és el teatre a la Sala Beckett del 24 de gener al 25 de febrer. A les 12 al migdia, Clara Luna, que ens porta la veu clara, com sempre, 12:15, el doctor Jacinto Valverde, com sempre, per viure en salut. Diego Gómez ens acompanyarà a Carretera i Manta, la Girocleta i el Bona Vesprada ens farà tancar una nova barraqueta.
I amb això 6 hores, eh?
I amb això 6 hores. I farem, i farem.
Dit del tirón no sembla tant.
Escolta, dia informatiu, que tot passa pel Congrés aquesta tarda, quan hi ha el debat i l'aprovació, que ja no sabem si ha estat d'aprovació pel que fa a l'amnistia. Ens ho explica tot plegat Xavi Toscano i els serveis informatius d'aquesta casa a l'Estel Migdia, després Mercè Raga i tot el seu equip, el Cens, la fabricació pròpia, està pensant en la instància
d'Ignasi Miranda. Podríem fer un canvi, seria guai.
També l'escoltarem aquí a Radio Estel. Sí, com sigui, la caravana, i tornem demà a partir de les 8. Adéu-siau.